12 minuts són els que ja hem cremat de les 6 de la tarda. Per tant, aprofiteu-la. Bueno, tardíssim, aprofiteu-la. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Almenys tu parles català. Almenys tu parles català.
Perquè... No sigui pesadet, que ja, ja ha fet el comentari.
El que he hagut de sentir.
No sigui pesadet. Per cert, estàs, ja has fet la crítica? No estic al cas del nou Tot es mou, de TV3?
Encara no.
Ah, vale, estic esperant. Bueno, quan
que frises?
No, que... No, que vull veure què en penses de la piscina i tot el nou d'això. Avui em plantejava a partir de quin moment, t'ho pregunto com a expert en la matèria, es pot parlar del final d'una sèrie. Per exemple, ara ha acabat la... Ha acabat la sèrie, quan dic el final, vull dir el final d'una sèrie definitiu, com per exemple la sèrie Ozark, i que hi havia un grapat de gent que em anava comentant que... Un final extraordinari, una... En fi, sorprenent, etcètera.
O Dalles, per exemple.
No, estic parlant d'Ozark.
No, però...
Ho dic per marcar els temps. Mm. Perquè si va a Dalles fa 5.000 anys. La pregunta és, a partir de quin moment es pot comentar... O sigui, el final de la sèrie. El final, vull dir... Com ha acabat la sèrie?
I ser concret amb el final, de dir, Pepet, t'has mort, o...
Bueno, de dir, no m'ha agradat per això, o m'ha agradat, o la trobo sublim, o la trobo... Perquè, clar, segons quin comentari fas, estàs fent un spoiler.
Home, una cosa és dir, al final, ser explícit en el final i revelar el final. Jo crec que això és injust, fins i tot, fer-ho de forma...
Bueno, de Dalles, com diu el senyor Virgili, ja no.
Ja no.
Tot i que, si tu preguntes com acaba Dalles, tu crec que ningú sap... Com va acabar Dalles?
Jo no me'n recordo.
No, és que ningú... O sigui, jo crec que ara, si tu preguntes com acabava la sèrie Dalles, tu saps, Mònica, o no?
A veure...
No, clar. Com acaba Dalles?
Hi havia els trets del JR.
No!
Això era el final, eh?
Si JR va ressuscitar, també, o van repescar?
Sí, però això passa després que Bobby ressusciti.
Bobby ressuscita?
Sí. A la dutxa.
I JR... No, però els tres del JR ja l'havien...
Ja l'havien disparat.
Ja es pelen a l'àvia o l'avi, un dels dos els
no,
pelen.
No, es pelen.
No,
perquè l'avi es mor real.
Sí.
El joc...
Ah, sí, es mor.
Es va morir realment, sí, que pelen, sí. No pelen a ningú.
I però és que no tenia final, perquè llavors hi havia una temporada que estaven tots reciclats els personatges.
Ho veieu
com... No ho vam voler acabar.
Però us n'adoneu o no que no tenim res clar de Dalles?
Sí, no ens en
recordem. Val, Dalles... No, però primer, que ara podríem parlar de Dalles i no ho sabem al final, ni recordem com acabar. Com per exemple, Dinastia. Com acabava Dinastia?
Ui, no ho sé jo. No ho sé.
Falconetti? Aquella de la sèrie del
Hombre
Falconetti.
Hombre rico, hombre pobre.
Hombre rico, aquesta com acabava?
Ortho Way.
Veus, de les que podem parlar, no ens en recordem.
Ortho Way.
O, per exemple, Laura Channing. Com es deia? Falcon Crest. Falcon Crest. Que això eren sèries, eh?
Eren sèries.
Sí, però les veiem amb la mateixa assiduïtat que veiem ara.
Sí,
però les altres no.
Falcon Crest, Hombre Rico, Hombre Pobre, Dinastia, Orson Welles. Com acabava Orson Welles? No sabem. És que no sabem, fixa't. No sabem cap de com acaba.
La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera, com acaba? Tampoc ho sabem. I érem capítols i capítols. I Los Hombres de Harrelson.
Igual.
Bueno, això no ho sabem.
Val.
Ara, anem a sèries més properes, que sí que les tenim més al cap.
Sí.
Per exemple, tornant a Ozark, gràcies, Àlex, a partir d'aquest moment de dir, bueno, pues, al final no és com me l'havien pintat.
Jo crec que has d'esperar el temps raonable d'haver-la vist. És a dir, quan hi fa un temps...
No, si jo ja l'he vist.
Sí, però no pots parlar-ne quan consideres que la gent encara no la veu, o sigui, no veu l'últim capítol el dia que s'emet, sinó que has de donar un marge d'uns mesos perquè hi ha gent que no la veu en aquell moment. Ara bé, a partir d'un determinat període de temps, que pot ser entre els 6 mesos i l'any...
6 mesos o un any?
Perquè no tothom veu les sèries...
És que hi ha moltes sèries.
Amb això, perdoneu, hem anat enrere, perquè jo us recordo l'època del teleprograma que feia spoilers de Hoy muere Chanquete.
Oh, spoiler!
i es quedaven tan amples. I veies el capítol i, efectivament, moria Chanquete i oi, disparen a JR. I veies el capítol i sortia uns trets i el JR allà... I
parles de l'època del teleprograma? Saps que el teleprograma encara es ven i està als quioscos?
Bueno, pues sí, ja. I la gent es queixava d'aquests spoilers? No.
No,
és més, era una de les revistes més venudes, teleprograma. I la gent se n'anava a casa i deia, mira, vull pelar en el JR. I la gent s'estava esperant
a consumir l'animal. La manera de consumir les sèries aleshores i ara no és la mateixa. És més, tu no deies que miraves sèries, tu deies que miraves la televisió. Tu no parlaves de sèries en aquest concepte.
No, però deies, miro les... Bueno, miro Dallas o miro Dinastia...
Però no parlaves de la cultura de mirar sèries i si les sèries començaven o si era la primera temporada o la segona o la tercera. Tu miraves Dallas. Tu la saps per temporades, Dallas? Tu recordes comentar-la per temporades i al final de la primera temporada o al final de la segona? No saps quantes temporades tenia Dallas o tenia Falcon Crest?
Perquè a més anava seguint episodis,
no sabies on estava.
Perquè a més anava canviant de cadena, perquè primer va començar a Televisió Espanyola, després va passar a TV3, després de TV3 sí. Va passar no sé on i al final ja no sé on va parar. Bueno, per tant, 6 mesos, un any.
No ho sé, no té una resposta exacta.
Bé.
Però sí que crec que has de ser respectuós amb les persones que no devoren les sèries en el moment que les pengen a les plataformes.
Doncs d'aquí 6 mesos ja em
passa. A partir d'un determinat moment, també has d'entendre que si hi ha gent que no ha vist aquella sèrie, ja és perquè no la vol mirar, no perquè no ha tingut temps.
Ja, aquest és el cas de la Kayla, que sempre que parlàvem de...
Homeland.
Home, es posava dels nervis.
Molt important de la sèrie en una reunió del versió que em va fer una ràbia terrible.
Quan es mor el noi aquell, el
Raül,
el pèl roig,
el pengen
al mig de la plaça del Teheran.
No, em vaig enfadar, vaig trobar, o sigui, sí, vaig dir, però què expliqueu això ara?
Bueno, perquè no anaves al dia.
Però
tu l'estaves veient, aquella sèrie.
En aquells moments l'havia abandonat. La tenia mitja abandonat.
Però nena,
si ja era plega de la sèrie, no expliqueu res.
Sí. És que és això, és l'actitud.
Però a veure, ja érem a Berlín, que es va explicar això, i ella encara estava al Quinta Forca.
No m'expliqueu res.
Com el Crims, aquell dia del Crims que vam explicar, lo d'aquella senyora, la senyora Fontecha, que ho havien fet el dia anterior.
Senyor Vicenç Martí,
es va fer el dilluns i era...
Ho vam fer el dia següent i va haver-hi molts oients que es van enfadar.
Home, la senyora Fontecha, que té el marit en els videoclubs, i la va fer atropellar, el va fer apunyalar, i la gent enfadada, però ja l'han passat.
Ens diuen que la Casa de la Pradera es va acabar amb la destrucció del poble. Van dinamitar els decorats perquè l'amo de la zona hi volia construir cases.
No, però això no surt de la sèrie.
Com acaba,
no, però diguem la sèrie,
com acaba el decorat,
Això no té cap gràcia. Això és com el Rancho de Salford, que vés a saber que hi ha el Rancho de Salford.
No hi ha museu?
És un museu.
És un museu, el Rancho de Salford?
Sí, i a mi m'hauria d'anar a fer...
I què tenen, amb ninot de cera, el Woody Allen? Ai, el Woody Allen, el Bobby, vull dir, el Bobby. Tenen allà amb cera.
I la suelen bevent.
Com una font.
Un autòmata.
Com si fos una font. La suelen allà, saps?
Tot el dia bevien, aquella
gent. Tot el dia. Bueno, és que no els veies menjar mai. Perquè jo crec que de pressupost de menjar no en tenien.
Hi havia la taula parada, això sí, la taula parada.
I cada dia que arribaven, primer...
El moble bar.
El whisky, el moble bar.
Només menjava el John Ross, el nen, sí, el fill de la suela.
La resta...
Només li donaven... O sigui, només sortia el nen donant-li menjar, que jo crec que pobre nen estava sobrealimentat. I sempre el John Ross menja una patateta.
A les sèries americanes drinken molt, Sempre moble van amunt.
Sempre ric. Quan arriben a casa, una copa de vi. Sí, però automàtic, sempre van amb la copa de
vi. A Mad Men ja no només bevien... No, però al despatx. Que això sempre és una cosa que a mi sempre m'ha interessat, això.
Què,
veure aquí un whisky?
Bueno, tenir una cubitera...
Veure aquí una...
Bueno,
abans d'entrar al programa.
No, abans, però vull dir que... Bueno, perdona, ara vaig dir una cosa. Jo he estat a emissores de ràdio on hi havia editors i editores que tenien l'ampolla.
I tant.
I escolta...
Dali que dali,
Davant sueltos.
I el fumet, Vull dir que... Bueno, va. Entrem a la sèrie que avui ens vol comentar la Mònica Blanes, perquè ara mateix hi ha dues sèries que són les que la gent més comenta, que una és aquesta del First Class.
M'encanta.
És horrorosa, no perdeu el temps.
Vale, aquesta és una de les sèries, First Class.
Ai, que has fet un...
No, perquè ve la Marta Torné divendres a comentar la jugada. Però bé, escolta...
No passa res.
Sí. Bueno, però amb ella comentarem altres coses, comentarem això, Eufòria i altres coses. I todo lo que...
Ai, que veu tenir el Dani Anglès l'altre dia, lo del...
Ahir
al Plagi, no li veu comentar, lo de Operació Paqui?
No, perquè va venir a parlar de la... Va venir a parlar de la Susana Carràs. El que no podem estar és barrejant temes. Escolta, cadascú, nosaltres informem. Aquí cadascú que tregui les seves conclusions. Puc estar jo aquí recuperant aquest i tal. Escolta, aquí cadascú treu les seves conclusions. Bueno, anem a... Todo lo que amas.
Sí.
A partir d'aquí moment... A partir d'aquí moment, no? Ens situes en aquesta sèrie.
Va.
I a partir d'aquí moment es converteix en una, dius, referència de la temporada.
A veure, ha tingut molt d'èxit als països nòrdics.
Com la First Class.
M'encanta.
Jo no l'he vist encara,
Jo he vist un capítol i m'encanta.
No l'has vist, First Class?
No, no l'he vist.
Doncs després m'ho dius.
M'he de posar...
Quan la vegis...
Mira, demà que tindré unes hores... Demà tindré unes hores, em dedico a veure el...
Hay muchos dramas, por ejemplo.
És que només et necessitaràs 15 minuts.
Bueno, jo ja dic... Tinc unes hores que hauré de dedicar-me a una altra cosa i m'hi dedicaré.
Hay una mujer con unos retoquitos como yo que uno de sus dramas era que una de las prótesis que se había puesto en los pechos se le había girado. Y tenía, pues, el pezón para adentro.
Va, ja m'ho miraré.
Todo lo que amas. És una sèrie noruega que ha tingut molt d'èxit als països nòrdics perquè planteja una tesi que és si et podries enamorar d'un nazi o d'un neonazi.
Bueno, jo crec que sí.
Tu creus que sí? Jo, en canvi, vaig pensar d'entrada que no.
D'entrada, jo diria no. D'entrada, diria no.
Jo crec que sí.
Tu creus que sí,
Jo sí, jo sí.
Bueno,
la prova és que si vas a l'Alemanya de l'època dels nazis, bé que hi havia...
No, relació... parlem a l'actualitat.
Ara.
Sí. Sabem que és... O sigui,
sí.
Si tu saps que és un nazi...
Sí.
I una persona, per tant, amb una...
Sí.
Racista...
Sí.
Sí.
Jo...
Sí.
La sèrie...
Bueno, vosaltres perquè ho veieu des de l'òptica, que el vostre còdic no ho trobeu bé. Però hi ha molta gent que això per ells no té cap limitació. Exacte.
No, però et preguntàvem a tu personalment.
No, a mi no m'ho preguntis, jo dic...
Sí, estàvem parlant de personalment.
No. La pregunta és si a partir d'aquest moment... O sigui, el tema és si et pots enamorar d'un nazi, en general. No hem parlat de Toni Clapés.
No, però anàvem personalment nosaltres dues,
La Marta
dues,
i jo hem dit que nosaltres no podríem.
Ah, vosaltres? No, jo pensava que la pregunta la feia... Jo pensava que feies en genèric de si et pots enamorar d'un nazi. I jo dic que depèn.
Que hi ha gent que
això,
sobretot...
Sí, clar, sí, això sí. És el que vull dir, que clar, sí.
Que hi ha gent que ho pot fer, per descomptat. Sobretot si no t'importa determinades ideologies. Però, en principi, quan vaig veure que aquesta era la tesi de la sèrie, vaig pensar, uf, no sé si m'agradarà, perquè estic tan convençuda
que no em podria passar,
que em costarà que ara em venguin segons quina història. De fet, Todo lo que amas és una sèrie romàntica que planteja aquest element afegit, però la primera part de la sèrie pràcticament evoluciona com una història d'amor entre un noi i una noia. El que passa que no és tant el drama a la parella a partir del moment que ella sap que ell és un neonazi, sinó que el que intenta fer aquesta sèrie és una reflexió social, és a dir... Quin és l'entorn d'aquests personatges perquè es converteixin en aquest... que acabin tenint aquesta ideologia? I què és el que a tu et fa, en un determinat moment, acceptar-ho o pensar que tu pots ajudar aquella persona d'alguna manera? És normal que a Noruega hagin fet aquesta sèrie perquè tenen el problema dels partits d'extrema dreta, de molts moviments neonazis, i per tant ho plantegen com no són uns neonazis que estan en un lloc recòndit tancats amb els seus ordinadors, sinó que hi ha nois que pots coincidir amb ells al tren, en un àmbit laboral, i per tant començar-hi a establir...
Però això és un fet real.
Exacte.
Perquè això passa.
Això passa.
Sí.
I segurament s'han trobat en casos que han permès trobar els matisos d'aquesta història. El que passa que la sèrie fa una cosa intel·ligent des del meu punt de vista, que és arrencar amb la sèrie ensenyant-te que ell és un neonazi. Per tant, l'espectador no està mai enganyat i, per tant, tu no t'enamores mai d'aquell personatge. S'hi enamora la noia, però no tu. Mm. I això és un avantatge que tu tens perquè tens més informació que la protagonista. Per tant, tu saps com posar la teva les teves reticències a aquell personatge, cosa que no li passa a la protagonista. La sèrie comença així.
Si hay algo que nos ha caracterizado en los últimos 100 años es que cada generación ha superado a la anterior. Salud, poder adquisitivo, nivel de vida. Hasta ahora. Somos la primera generación que vivirá en peores condiciones que nuestros padres. Pero a nadie de la generación anterior le importa que eso pase.
No ens dibuixen un noi perfecte que diguis, home, és que té aquest secret amagat, perquè és un noi que de tant en tant mostra petites actituds que et fan sospitar. És a dir, que surt el neonazi que intenta dissimular. El mostren excessivament silenciós, frustrat per no haver assolit determinades fites professionals, un context familiar determinat, i alhora la noia també té unes determinades actituds o uns conflictes amb les seves amigues o amb els personatges del seu entorn que fan que també sigui vulnerable. Per tant, que li estan passant un seguit de circumstàncies que fan que en un determinat moment ella es mostri fràgil davant d'aquesta situació que saps que en algun moment o altre esclatarà.
Sí, pero te digo una cosa, Mónica. Lo importante es la persona, ¿entiende? Ante todo. Porque yo tengo amigos que son neonazis y son como personas, si tú lo necesitas, ahí está, ¿me entiendes? Pura nobleza, ¿me entiendes? Y después ellos, si es que tengan su idea de todo esto, hay que respetarlo y ante todo yo lo respeto. Yo no soy de eso. Pero ellos están ahí y yo lo respeto, es que, ¿me entiendes? Y ellos me respetan a mí, mi forma de ser y mi novia, y yo respeto a ellos y su vida.
Ellos no respetan según qué cosas. O
sea, a mí me respetan, ¿me entiendes? Y nosotros somos tete, ¿me entiendes? Ellos hacen su cosa, no, la mía, ¿me entiendes?
Es que
tete.
Hay
entre nosotros hay nobleza, ¿me entiendes? Hay respeto.
Pero ni nobleza ni respeto.
No, sí que hay nobleza y respeto porque
ellos no.
Ellos a mí me han respetado, ¿entiendes?
Per part teva potser sí, però
si
ellos...
Si tu lo necessites, tu le dices, ei, ets aquí, i ellos están aquí, ¿entiendes? Entonces, a la persona hay que respetarla, ¿entiendes? Porque ellos son personas, pues son, otra cosa son su idea, ¿entiendes?
Muy distinto... Piensa no, en lo pues, que
no
piensen, puede, ¿eh?
No puede meter en...
Pero,
en
pero es que no, pero es que a ver, pero es que
puede ser tu vecino, ¿entiendes?
Pero
es que
això acaba de madur...
¿Entiendes? Son personas, ¿entiendes?
Una persona que no respecta la teva idea...
A mi sí me respeta.
Bueno, a tu potser sí, però amb una altra persona no. Per tant, aquella persona no es mereix cap respecte. No.
Però es que está mezclando cosas, abuelo, ¿me entiendes? Está mezclando cosas muy distintas. Está mezclando cosas muy distintas. Porque si yo lo tengo como amigo, lo tengo como persona, no como idea.
Pero a ver,
¿me entiendes? Yo no soy amigo de su idea, yo soy amigo de su persona.
Mira, però el que està dient, d'una manera molt barruera, la sèrie, en certa manera...
Barruera no.
Sí, una mica barruera, sí que ho estàs dient. Però és igual, serveix.
Yo no he insultado a nadie, no he dicho nada malo, no he dicho... ¿Entiendes? Me voy a bajar los pantalones.
Escolta, Adri, escolta lo que...
Ante todo escucho.
Digues, Mònica.
El que planteja, la sèrie també ho fa. I és provocar-te una certa incomoditat perquè aquest noi, la sèrie s'ha preocupat de mostrar una part molt íntegra del personatge. Uns valors en la vida quotidiana que, per una noia que no té aquesta informació, li fan pensar que aquell és un bon noi. És un noi disciplinat, amb uns bons hàbits
deportista,
que l'ajuda amb ella quan ho necessita.
Pura
i
nobleza.
Quan ella no té aquesta informació, li fan pensar que aquell noi té una determinada noblesa, que és una mica estrany, que és silenciós, però que té uns valors que ella malinterpreta per la conducta d'aquest noi. I en aquest sentit la sèrie incomoda, perquè et fa pensar t'obliga a veure que aquell noi, que aquell noi no està del tot perdut, que hi ha la possibilitat o que és una llàstima que aquell noi tingui aquelles característiques ideològiques, perquè segur que si no hagués rebut determinades informacions o una determinada educació, segurament hagués pogut ser una persona molt vàlida, no? Per tant, com a espectador t'incomoda veure, de dir, ostres, és que aquí aquest noi, aquesta actitud, és normal que...
Tu entens per què acaba sent un neonazi?
amb el que t'expliquen del personatge?
Entens quins motius... Entens, no és que entenguis. Entens el que t'està explicant la sèrie que li ha passat a aquell personatge. De fet, la sèrie treballa molt insistentment en el valor del perdó, fins i tot en elements que no tenen res a veure amb aquest conflicte en concret, sinó que treballen el perdó en quant a les segones oportunitats, en quant tu demanes perdó perquè realment sents que t'has equivocat, o quan hi ha persones que exigeixen el perdó amb voluntat de humillar a la persona que está demandando.
Eso es lo que quería hacer yo. Eso mismo que me acabas de decir tú, lo que estaba yo diciendo.
Vale, gracias, Adri. Gracias. Bueno.
El que passa que posen una protagonista que té uns estudis i que, per tant, tot i que ell, en un determinat moment, li vol vendre la moto del que és la seva ideologia, ella mai cedeix. Ella és una persona que té claríssim que allò és una
aberració.
I a partir d'aquest moment tenen aquesta discussió.
Quiero preservar la cultura noruega. Ya está.
Vale. ¿Cómo?
Hay que protegerla de la influencia masiva de otras culturas.
Vale, ¿y eso qué significa exactamente?
¿Me interrogas?
No te interrogo. Estamos hablando. Quiero saber qué significa exactamente preservar la cultura noruega.
Para evitar que desaparezca, no se puede mezclar con otras culturas. Pura lógica.
En tu opinión, la gente diferente no puede tener hijos. ¿Y vivir juntos? ¿Aquí, en el mismo país?
Sara, se trata de respetar las diferentes culturas, de que cada cultura tenga su propia identidad y que se preserve. No soy el único que lo piensa. Hay gente en otros países que piensa lo mismo que yo.
Pero vivimos en el mismo país. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y con Gina?
A partir d'aquesta discussió veurem què passa amb aquesta relació, i hi ha una amiga que li planteja aquesta reflexió, que és la que la sèrie intenta que tinguem tots com a espectadors.
No decía eso. Lo que decía es que solo Jonas puede salvar a Jonas. Pero Jonas no se puede salvar si la gente se distancia de él y le acaba odiando.
Aquesta és la tesi. Què fem amb les persones que tenen aquesta determinada ideologia i decidim aïllar-los socialment i deixar que continuïn ells amb les seves conviccions? Idees. Per tant, com hem d'actuar nosaltres com a societat i com a individus quan trobem aquestes situacions per intentar que aquests personatges no quedin aïllats i canviïn la seva manera de veure o d'entendre el món, no? Quina responsabilitat tenim nosaltres com a individus per aconseguir que aquestes coses canviïn?
Eso lo que hago yo, porque cuando vamos ahí en el gimnasio juntos, ¿me entiendes? Pues si me dicen, oye, ayúdame, que estoy haciendo un prepanca, ayúdame por si me quedo que no puedo subir, pues yo estoy ahí, ¿me entiendes? Y si no pueden, pues le aguanto la pesa.
Però tu li dius al teu amic que s'equivoca en aquesta manera que té de pensar?
No, yo respeto, yo aquí no entro, estos temas no entro. Yo estoy ahí en el prepanca, ¿me entiendes?
D'acord amb ell, per tant, entenc. Tu estàs d'acord amb el que pensa ell?
Yo no estoy de acuerdo con él.
¿Y por qué no li dius?
Pues porque no hablamos de estos temas. Hablamos de cuándo va a salir, la fiesta y sobre todo el tema de ciclarse va a ponerse fuerte, ¿me entiendes? ¿Qué te metes tú? ¿Cómo lo hace? ¿Qué proteína le mete? ¿Cuándo, me entiendes? ¿Cuánta dominada hace? ¿Y cómo te depilas? Eso es muy importante, que ya lo estábamos hablando en el gimnasio. ¿Cómo te depilas los huevecillos? ¿Con crema o con cuchilla? Esto estaba en el vestuario y se estaba hablando de este tema ayer. ¿Cómo hace? ¿Con crema depilatoria o con cuchilla? Porque a mí me da miedo que la crema me joda lo que...
Mira, mentre el tingui entretingut amb això,
mira,
potser...
No passen altres coses, per cert. Sí. Del tema d'afers clars,
sí.
Hi ha gent que la defensa molt, aquesta sèrie, Mònica.
És una meravella.
Ens diu la Èlica, a través de Twitter, first class, però què diu la Mònica Planas? És la millor sèrie del moment.
Maravilla.
Ens ha enganxat des del primer capítol. La varen veure d'una tirada. I després ens han enviat un mail a l'Hisenda que diu, boníssima, ens han enganxat des del minut zero. Fans absoluts del pintor, de la senyora operada i del dissenyador. I ho dic de veritat. Ells no fan mal a ningú i s'ho passen de conya a la seva manera.
la senyora operada, no, les senyores, perquè està lleno.
Jo crec que molts dels que critiquen la sèrie voldrien viure com ells, però no poden, perquè allà es mou molta pasta,
claro,
diu l'Elisenda.
Mucho estado, mucho cost. Pobre, siempre está acostumbrado. L'envidia.
D'afers clars en parlarem divendres amb la Marta Torné, però ara hem de parlar d'una altra sèrie, Mònica, que és Solo asesinatos en el edificio.
Perquè ja hi ha la temporada 2, no sé si...
Ens la vas recomanar?
Sí, vam parlar de la temporada 1, recordeu, sí, que era aquella sèrie que vam dir que tenia aires o l'argument una mica semblant al de Misterioso Asesinato en Manhattan.
Extraordinària pel·lícula de Woody Allen.
On aquesta sèrie, en certa manera, són tres personatges que viuen a un mateix edifici de Nova York, intenten descobrir un crim que ha passat en aquell edifici, i ens trobem a la segona temporada, on aquests tres personatges continuen implicats perquè ara han de demostrar la seva innocència en un altre crim que hi ha hagut. És un edifici que continua amagant molts misteris, que hi continua havent una vida molt agitada. Jo crec que la segona temporada està tenint el nivell que tenia la primera. És una sèrie per entretenir-se, per passar-s'ho bé, però que estan molt ben treballats els diàlegs, que a més hi ha col·laboracions d'altres actors, estrelles convidades com Shirley MacLaine en aquesta segona temporada, que està magnífica de salut, o sigui, és una actriu que la veus molt bé i que enganxa molt bé amb tot el context de personatges, i que això, hi ha una mica de poètica i una mica de sentit de l'humor, i és una sèrie que us ho podeu passar molt bé. Si no heu vist la primera, sí, podeu mirar la primera i la segona seguides.
A la TV3 ho fan, això?
No.
A Disney Plus.
No, Disney.
A Disney Plus. I la que hem dit abans, la de Todo lo que ames, és a Filmin.
A Filmin.
Molt bé, Mònica, per cert, també has vist Locomia, no?
Locomia, que em sembla que en veu parlar un
dia. Sí,
vam
parlar un dia al programa amb un dels seus creadors o productors.
A mi t'he de dir que no m'interessava Locomia per res.
A mi sí, muchísimo, es un grupo de culto.
Val.
Y además, doncs, el protagonista, mucha gente me dice que somos clavados, que nos tenemos la misma cara retocadita.
Mira, ara que ho dius.
Que nos confunden. Sí, no me acuerdo cómo se llama el protagonista.
Deveu
anar
al mateix...
Bueno, al mismo retoquista.
Al mateix inflador de llavis.
Però és un en realitat, més que una sèrie documental, és un colabrot on els dos principals personatges, el Xavier Font i el José Luis...
Jorge Laplace.
Laplace
és el protagonista. Bueno, el del Locomia.
Val. Però
el que
dos...
van anar a entrevistar.
Val, perfecte. Però el Xavier Font, que és el creador de Locomia, i el José Luis Gil, que és el productor del grup musical, el que, diguem, els intenta donar una empenta
final,
a nivell nacional i internacional, són com els dos són antagonistes, tenen una baralla constant, i per tant aquesta sèrie, més que una sèrie documental d'un grup de música, és un culebrot amb drames incorporats i on els personatges parlen amb una sinceritat inaudita, que fa que realment els sentiments estiguin encara com si Locomia hagués acabat de desaparèixer.
Xavier Font és el que se parece a mi.
Sí, sí, té raó.
Igual, sí.
Té alguna cosa. Vostè no va tan tatuat. Per
No, eso no, eso no. Pero lo que es la cara, tenemos los mismos retoquillos.
Tenim molta feina a fer, eh? Molta sèrie
claro
a veure, per tant ho seguirem.
Mucho labio que hinchar.
Mía.
Abanico loco, mía.
Mía. Me loco, mía.
Va. Aquí la versió que em va agradar és la de Martes i 13,
claro,
que aquella sí que...
Aquella
sí que tenia història.
Pulpo con jamón, me lo comía.
Sí, podem recuperar Martes i 13, la versió... Claro. M'agrada més la versió Martes i 13 que aquesta que estem escoltant.
I arriba, i abajo.
Ah,
i abajo, i arriba. Mian Salcedo, que sempre és maravillós.
Y respirando, expulsando. Respirando, expulsando. Y uno, y dos. Y uno, y dos. Sin apretar, sin hacer esfuerzo, no te vais a hacer caca. Venga, arriba y abajo. Arriba, mariquita, para arriba, metiendo el pubis. Loco mía. Sí, y ahora las dietas. Loco mía. Judías con chorizo, no lo comía. Gambas al ajillo, lo comía. Y arriba, caja box. Y caja box. Metiendo la femoral. expandiendo el glande. Sí, arriba. Y uno, y dos. Box.
Bueno, estil Millán. Millán Salcedo, sí. Però l'altre no sé si sortia, sí. També sembla que sortia al costat veient.
Va ser Jorge La Placera, és el director del documental.
Ah,
eh? És amb qui vam parlar.
Molt bé, molt bé. Doncs,
director de la comia, sí, director
de la comia. Tanta gente que llega a un punto que ja no te acuerdas de tot.
No, però jo ja ho he dit, això, que era
sí,
que
vam parlar. Sí, has dit el nom, sí.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.